Ràdio Estel. Informatius.
Són les 5. Bona tarda. Us parla Pere Joventí, Balcells. La situació alarmant de sequera que viu Catalunya ha propiciat la celebració d'una cimera especial que s'està celebrant aquesta tarda al Palau de la Generalitat. Una de les qüestions que s'hi estan debatent és la petició de Junts i del PSC de fixar una moratòria d'un any de les sancions als municipis que no compleixen amb les limitacions que marca el decret de sequera que va aprovar ara fa uns dies al Parlament. El govern està obert a estudiar la mesura i assegura que la voluntat de l'executiu no és recaptatòria, sinó que busca un efecte dissuasiu. De fet, tot i que encara no s'ha aplicat cap sanció a cap municipi català, alguns ja han accelerat la posada en marxa de plans d'emergència arran del decret. I és que actualment un 25% dels municipis catalans consumeix més aigua de la que fixen les restriccions. Al País Valencià, el foc que cremava des de fa una setmana a Castelló ja ha pogut ser estabilitzat i el miler de veïns que encara no havien pogut tornar a casa seva ja ho podran fer avui de forma progressiva. El foc ha calcinat més de 4.000 hectàrees i diverses infraestructures. Ara, de mica en mica, esperen tornar a la normalitat, tot i que l'incendi està estabilitzat, es mantindrà durant tot el cap de setmana la vigilància davant possibles revifalles del foc. I d'altra banda, seguim ben pendents del centenar de focs que cremen simultàniament Astúries. Més de 300 persones han hagut de ser evacuades. Les autoritats coincideixen a dir que l'origen d'aquesta onada d'incendis ha sigut intencionada i recorden altres episodis similars dels anys 2015 i 2017. El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, visitarà el lloc de comandament avançat de Navelgas aquesta tarda per seguir sobre el terreny les tasques d'extinció que s'hi estan fent. I el deute públic de Catalunya es va reduir fins al 33,4% del PIB durant el 2022, el que suposa 2,5 punts menys que l'any anterior. En xifres absolutes, Catalunya va tancar el 2022 amb un deute de 84.300 milions d'euros, de manera que es va situar com la comunitat més endeutada. En el conjunt de l'Estat, el deute de les administracions públiques va baixar fins al 113,2% del PIB, 5 punts menys que el 2021. L'endeutament es va situar, de fet, en 1,53 bilions d'euros. El saldo negatiu de les administracions de la Seguretat Social es va situar en els 106.000 milions d'euros, és a dir, el 8% del PIB i un 9,3% interanual més. I comencen a arribar les primeres restriccions al ChatGPT. Itàlia ha ordenat aquest divendres el bloqueig amb efecte immediat d'aquesta tecnologia d'intel·ligència artificial. Les autoritats italianes l'acusen de no respectar la llei de protecció de dades dels consumidors i de no complir el Reglament Europeu de Protecció de Dades. Ara s'ha iniciat una investigació i, mentrestant, es mantindrà el bloqueig, tot plegat com a conseqüència d'una pèrdua de dades en què el ChatGPT va patir el passat 20 de març. I detingut un home a la Jonquera, a l'Alt Empordà, com a presumpte autor d'un incendi i un delicte de robatori amb força. Els fets van passar dilluns quan la policia local del municipi va veure sortir l'acusat de la zona on s'havia produït l'incendi en un immoble a dues plantes al carrer del Nord. El van identificar i van comprovar que comptava amb un requeriment pendent d'ordre d'atenció i que constava dins del banc de dades de senyalaments nacionals per haver comès un robatori amb força. I ara els esports amb Carla Buigas.
Aquest divendres s'ha fet oficial la llista de convocades amb la selecció espanyola de futbol pels partits amistosos que jugarà la setmana que ve, que són previs al Mundial. Una llista on hi és la central blaugrana Irene Paredes. El seleccionador Jorge Vilda ha cridat també Jana Fernández, que debutarà amb el conjunt espanyol i continua confiant amb les altres dues blaugranes, com són Salma Parayuelo i Laia Codina. Vilda ha volgut per això deixar clar amb aquesta convocatòria que no perdona les 15 futbolistes que van renunciant amb la selecció per desavinences i ha deixat fora Aitana, Patri, Paños, Mapi León i també a les lesionades Claudia Pina i Mariona Caldentei. Así se expresaba el seleccionador Jorge Vilda.
Es una jugadora convocable. Y luego, pues ya todos conocemos a Irene Paredes. Va a aportar experiencia a la selección, jugadora que va a reforzar la defensa. Estoy convencido que va a aportar al grupo y es una jugadora que está comprometida con la selección. Voy a hablar de las jugadoras que son convocables. Las que no son convocables porque en su día se autoexcluyeron de la selección, pues no voy a hablar.
Aquesta és l'última llista de la selecció espanyola abans de la convocatòria definitiva pel Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda que es disputarà aquest proper estiu. I demà dissabte arrenca la Final Four de la Copa del Rei de Futbol Sala. El Barça s'enfronta al Palma Futsal, un rival directe. Ho farà la semifinal de la competició, tot i que el Barça és primer a la Lliga i el Palma és el segon classificat. Els mallorquins es troben en un dels millors moments de forma. Això serà la segona semifinal. La primera es decidirà entre el Peñíscola i el Cartagena, que arrencarà a les 12 del migdia i diumenge es jugarà la final d'aquesta Copa del Rei de Futbol Sala.
Gràcies, Carla. Tindran més informació, com sempre, d'aquí una hora. Els deixem de nou amb la Caravana i Joan Trias. Fins ara.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Quan arriba el cap de setmana, l'aigua es vesteix de música i ens posa notes, compassos i lletra al nostre espai diari.
I anem riu amunt.
L'aigua musical.
Aquí hi ha massa gent.
És la veu de Roger Grau, Sala Grau, que amb aquesta cançó ens presenta l'aigua a partir d'un riu i com a indret idoni per viure una història d'amor.
Hi ha aigua fresca, s'esquitxa la cara. Olors de bones herbes ens embriaguen els sentits. Mil espècies aromàtiques ens desfermen les passions. Que bé, quin sol que fa. Ens sobra la roba, ens hi tirem de cap. Que bé, quin dia més clar. La llum t'impregna tota la pell. D'aigua dolça ens aguditza amb l'oïda, mirant els ulls d'aigua sense pensar. Llum de tarda t'encén els cabells, resumies confuses m'encercla amb la vista. Que bé, quin sol que fa. Ens sobra el rom, ens hi tirem de cap. Que bé, quin dia més clar. La llum t'impregna tota la pell.
Avui l'Espai de l'Aigua Musical ens ha portat a Sala Grau, des del Vallès i amb un riu com a escenari idoni per la seva història. Amb ell arribem al cap de setmana a ritme d'aigua i amb veu i guitarra com a principals ingredients.
Nadant contra corrent. L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa el trobes a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, 45 minuts per conèixer una església viva oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes i seccions sobre litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. També amb l'última hora sobre el Papa Francesc. T'esperem cada dia a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, amb Joan Trias.
La Food Track amb Bada Parellada.
Vinga, va, 9 minuts que passen de les 5 de la tarda, cada dia comencem més tard, això, eh? Ada Parellada, sí. Què tal?
Hola.
Bona tarda, com estàs?
Molt bé, bueno, la veritat és que el tema que volia que avui tractaré el volia tractar la setmana que ve, però resulta que esteu de vacances.
Està indignada, Joan.
Tens en veget.
Llavors he hagut d'avançar el tema una setmana i clar, sembla com que la gent encara no està en aquest mood que diuen
sí,
ara.
Sí, que ja comencen a pensar, sí.
Sí, sí. De fet, tots els aparadors en van plens.
Jo ja he començat a pensar-hi.
A pensar-hi jo
toca,
també.
A mi em toca.
Nens i nenes,
ep,
se avecina.
Ai.
Una setmana xocolatera.
Vinga, bravo, bravo.
Aquí tanta contents, tothom...
T'han cridat des de fora, també, eh?
Sí, sí, veig sí, que sí, hi ha sí, una sí, alegria general, però no és pas per la xocolata, senyors, és per aquesta setmaneta que s'ho espera. Però qui no està tan content, que està així com cagat de por, és els padrins. Els padrins ara els hauries de veure quina cara que foten tots. Ai, que fan tots. Fan tots una
mira,
cara...
Mira.
Veus? Aquesta cara fatal, de no dormir. Fatal. De no dormir, de no dormir. Perquè els està arribant el seu moment. Tot l'any viuen de renda, ja, saps? Tot l'any viuen. O no, tot l'any viuen de... Bah, que, bah, això de ser padrí és una cosa de,
sí,
de pacotilla,
no aire,
simbòlic, no res. Sí. De tant en tant, si te'n recordes...
Malcriar.
Bueno, si vas, si tens...
Si vas.
Però si vas, si penses, si algú... Si veus la criatura i tal, si els truques i tal... Però de cop i volta, pam, arriba a exercir de padrins, i això significa palmó i mona.
Sí, senyora.
Us explico. La padrina ha de fer el palmó o sí, la palma, i el padrí, la mona o el mono.
O poca gent que ho sap,
el
això, eh?
Poca gent que
sí,
ho sap.
Sí.
El que passa que, com que poca gent s'ho sap, i tothom diu, jo no aniré pas amb allà amb una fulla de llorer, que això no queda bé, i passo tot l'any sense dir ni mo, doncs ara vull d'això. I tots porten, tots ho complementen amb mona.
Ara.
I, clar, hi ha una sobredosi. Hi ha una sobredosi de xocolata que queda fatal, perquè, saps? Sobredosi de xocolata fa com que pot ser moltes xocolates i moltes sobredosis.
Correcte.
Però la veritat és que això, que els nanos estan rebent dues mones per casa.
Dues?
Sí, 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 sí. I tenint en compte que la predilecció del moment no és aquella Cristina. Saps el que és la Cristina? La Cristina era un brioix que es posava un ou dur per cada any que tenia el nen. Sí. Tu imagina que tu, Núria, que és d'aquesta generació, que vull dir, acaben de sortir de l'ou, és així, els donen una Cristina i diuen, ah, gràcies, gràcies. La Cristina és un brioix amb un ou dur, saps? Ah, gràcies, gràcies. No. Ara resulta que amb això tu no fas de padrí un cop l'any. Has d'anar amb una senyora mona de xocolata. Per tant, tenim un panorama per endavant molt negre i molt dolç.
Amb fusells de canya, sabres de carretró, posat ferotge que fa mitja por, grans mostatjos negres pintats amb carbó, els privats del barri van en formació. Van a matar moros més que no en veuran.
Escolta, aquí en aquesta cançó de la Núria Feliu ha de sortir la paraula xocolata alguna vegada.
Clar,
jo l'he volgut fer un homenatge.
I tant.
I com que deia xocolata en algun moment, dic, tu posa-la.
Ara, ja ho dirà.
I com som al barri de Sants.
Clar, tu deixa-la allà de fons i quan surti xocolata, si algú
avisa,
la sent, doncs avisa. Bueno, avui vull parlar de xocolata. I per tant, d'entrada, doncs, comencem. Què és la xocolata? Bueno, la xocolata és un misteri interessantíssim, eh? I de tot el que l'envolta, a mi sempre m'ha intrigat l'origen del nom. És que el tenim molt integrat, però és bonic.
Bona.
És bonic.
Xocolata.
D'on ve aquest nom tan genuí, tan contundent i en definitiva, tan ingenu? Perquè què vol dir? Investigant, bueno, investigant vol dir buscar per Google, però bé, però buscar amb criteri, diuen que són les paraules asteques xoco, que és el soroll, i alt, aigua. O sigui, què vol dir xoco? És una onomatopeia. Xoco, 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 xoco.
Ah?
Sí.
Bona.
És un soroll de dues varetes de fusta que feien xocar fins que sortís escuma de aquesta beguda aromàtica de cacau. Vale? Per tant, d'anar fent amb les dues varetes...
T'has dit que els asteques ja bevien colacau?
Home!
Per bonic, això!
No, escolta, això ha sigut europacentrista, occident... O sigui, d'una soberbia...
Perdó.
Joan,
sí,
quina
no,
soberbia!
Ara.
Per Déu! Per Déu i per tothom. quina supèrbia. A veure, gràcies. No, no és ja els asteques com si fossin uns mamuts, uns negrotes que hi havia por ahí, indios prehistòrics, amb un os aquí lligat al ris, als rínxols.
Triglodites.
Triglodites. Amb taparrabos. No, eren una cultura super refinada, super avançada.
Sí, senyor.
Els asteques i els maies
tallaven uns caps, però eren
tallaven refinats. Caps i els hi van tallar, sí. Pum pam, sense compassió.
Sí, 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 sí.
Els asteques eren super super, com en diríem això, refinats i avançats. I van ser gràcies... L'únic problema que van tenir és que creien massa en figures mitològiques i quan van arribar aquests colons, bueno, els colonitzadors, els van confondre amb una espècie, amb un ésser mitològic, i es van rendir els seus peus en comptes de posar el
que tocava.
Sí. O que sigui. Sí. En definitiva, vull dir, en comptes de defensar-se, es van deixar tallar el cap.
Sí, 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 sí.
Llavors van matxacar els jefes i, clar, tot el poble doncs, va anar despistat. Bueno, doncs, ells feien això de la xocolata, que poc té a veure amb la nostra xocolata, que sàpigues. Era una beguda que era una ofrena als déus i era més amarga i era bastant desagradable, amarga i picant.
O
sigui, diríem ara desagradable. Diríem ara desagradable, però amb ells potser que els agradava.
Era
no?
Igual. Cacau pur, no? Suposo, sense
exacte.
Sucre.
Exacte, sense sucre. Era sense sucre i era aromatitzada amb espècies picants i era com una ofrena. Era com un acte de devoció. Però què va passar? Bueno, primer, el del nom. Hi posaven aigua, posaven aquestes dues varetes, i d'aquí ve la paraula xocó, que vol dir el soroll, i alt, aigua amb asteca.
Val.
Vale, no vull perdre, espera, que deixa'm veure que no... Li van donar a Cristòfor Colom, perquè com que va arribar, era, saps? Clar. I Cristòfor Colom va dir, mira, no està mal, no està mal. Així, per començar a mort de gana, com pots comprendre, després d'un viatge
tallat... Acabo de veure Colom dient, no està mal.
No està mal, no està mal. Home, tu vens d'un viatge de no sé quants mesos menjant res... mort de set i de gana, i et donen res... I
qualsevol cosa et sembla bona.
Et sembla bona. Sí, tu has viscut aquesta situació.
Ara prou, eh? Només rebo.
No, no, tu era un tu...
Ah.
No, que
tu qualsevol...
Sí.
Yeah. Bueno, no hem passat de la primera mitja part de la primera plana, o sigui que la cosa pinta fatal. El segle XVI va arribar a la península, i què va passar? Va crear furor, però furor. Però va arribar tal com la van provar els asteques? No, home, no. Aquí sí que li van posar el sucre, i li van posar vainilla. I això va ser impressionant. Bueno. Com us ho diria? Ho va petar a tota l'alta society, perquè, clar, eren els que podien pagar coses de luxe que venien de l'altra punta del món.
La goix divin de l'època.
Exacte. Sense goix.
Sense goix.
Divin. I es va transformar en una cosa tan habitual que Alejandro Dumas va escriure el seu gran diccionari de cuina, que diu... Se sabe que los españoles solo viven de chocolate, garbanzos y de tocino rancio. Bueno,
toma ya,
no li agradava gaire.
Apagui.
Bueno, la cosa és que això va passar a Espanya, sobretot a la cort. A la cort va passar, o sigui... Però què passava? Que per on entrava la xocolata? Goita tu, que entrava per Catalunya.
Ep!
Perquè venia de les colònies i entrava per Catalunya. Clar. I de Catalunya anava o a la península, però també anava a Europa, aquesta d'això.
Boníssima.
Aquest trànsit d'entrada pel nostre port, sumat a que tothom coincidirà amb mi, convindrà que som uns negociants...
Sí.
De,
allò que fem calés sota les pedres.
Exacte.
Sí.
Se'ns va ocórrer fer una rajola de xocolata. A banda del...
Perdona, la rajola de xocolata és catalana?
Sí.
Uau. No ho sabia jo, això.
De casa Ametller. O sigui, de la Ametller de Passeig Gràcia. O sigui...
Ah, val.
D'aquella Ametller de la xocolata.
Boníssim.
Sí. Per això, fixa't que nosaltres vam inventar la rajola de xocolata perquè i tenim grans cases de xocolaters aquí, a Catalunya. Som... Sí. Vale? Com et deia l'Ametller. Però tampoc era ben bé la xocolata que tu estàs acostumat.
Val.
Sinó que ens referim a aquesta primera rajola de xocolata, és la xocolata a la pedra.
Boníssima.
A tu t'agrada.
M'encanta.
Però...
Ja estic destrossant el guió, eh?
No, està bé. Però poc té a veure amb aquella cosa fondent que fins i tot té un punt sensual, allò que et poses, saps? I que,
també
m'agrada. És bastant més... té bastant més mossegada, té bastanta més mossegada, saps? El xocolata de la pedra, convindrem, si aneu menjant, has menjat alguna vegada, Núria,
no, xocolata
de la pedra,
típic de Gramunt...
Ja veuràs, doncs jo vull que facis que tinguis aquesta experiència, perquè ja veuràs que no em diràs, això no és ben bé xocolata. És molt menys dolç,
sí.
I és, fins i tot és un punt amarg.
Sí.
Un punt amarg i farinós. I per això no és una xocolata per menjar dolça, per menjar per berenar. És una xocolata per cuinar, no? Per fer picades.
Saps què me'n feia jo? Ja està, ja t'estic destrossant
per
les coses.
Per picades, el conill a la xocolata, els calamars amb xocolata, la llagosta amb xocolata.
Amb entrepans amb mantega.
A veure, i també com a xocolata fosa, també, evidentment. No, això també ha funcionat com a beguda i tal, però no és aquella típica rajoleta de xocolata que tu et menges a mitja tarda. Mm. Vale. Què conté aquesta... Espera, que jo vull fer coses d'aquestes perquè em veu fer un vídeo tan divertit.
Oi,
com m'agrada.
Ja, però és que
busqueu-lo xarxes, Busqueu-lo xarxes, que és boníssim.
És boníssim, haig de fer així, xic, xic, xic. És per fer picades, és per fer picades. Ara entre nosaltres estem fent una broma interna i tal.
No,
quan he dit que servia per les picades i per fer plats salats, és perquè...
Mercè, ara no pararà. Estigues atenta,
ara no pararà.
Que ho fa tot per tu.
Porta farina d'arròs.
Ah?
Sí,
ah.
I clar, la farina d'arròs lliga.
Val.
I per tant, ajuda a espesseir salses i alhora també li dona aquest color tan bonic, que és aquest color marronós, etc, que és per la llebre, el conill, com deia, i tal. Llavors, què va passar? D'on ve aquesta xocolata que mengem ara? Aquesta típica xocolata de rajola que ens agrada, que diem, això és una rajola de xocolata, de Suïssa. Això ara et sembla el més natural, però pensem un moment.
Ai.
Suïssa. Tu has vist un port a Suïssa, tu? Suïssa té alguna colònia? Colònia, no colònia perfumada, vull dir.
No,
el Congo belga. No, el Congo belga, vull dir.
Congo belga és belga, no suís.
Perú, Mèxic, Canadà, Indianàpolis.
Eren neutrals fins i tot per això, fixa't.
Com pot ser que un país sense port ni colònies sigui un país xocolater? No li arribava.
Jo no havia pensat mai això.
Doncs pensa-hi, ara.
Veus?
Estem al 1878. Quin miracle va succeir aquí? Doncs que els hi sobrava llet.
Ah,
goita tu! Tenien un excedent de llet a les vaques lleteres suïsses, ara sí, i llavors van dir, doncs mira, entre la llet de la vaca, la nata i la mantega, doncs amb una miqueta de xocolata ens inventem la bomboneria de xocolata.
Boníssim.
M'entens? O sigui, el que van fer és comprar una mica de cacau per fer servir la llet de les vaques, es trobo al·lucinant.
Sí, perdó, resum de tot plegat, és una mica el senyor Lin ens va fotre tot el negoci en l'aire.
De la xocolata a la pedra, que nosaltres la teníem més per plats salats que per plats...
O per
fondre-la, que no per menjar-te-la com a rajola. Es va inventar la bomboneria, el Lin, diguéssim, el Calle i tots aquests, no? O sigui, la xocolata surt de la cuina i entra als obradors dels pastissers i confiters, creant aquells grans pastissos clàssics que fiques com la Sacher, Torter o la Selva Negra, que d'on venen? D'allà.
Sí, sí.
I fixa't que la xocolata no té presència a les cartes de les postres dels restaurants a Catalunya fins fa només 30-40 anys.
Què em dius?
Només?
Només!
Uau!
Només! Els pastissos de xocolata són molt recents. Molt recents, de veritat, quan jo era petita. Ara, més de 30 anys, hauríem de dir 40 anys. Ja, 40,
vinga,
d'acord.
Canviem, els apunts.
Igualment 40. Em sembla poc, eh?
Poquíssim.
Sí, a mi també.
Abans, què hi havia? Cremes, flams, pudings, torrades de Santa Teresa, arròs amb llet, si vols, no sé, i cremes de llimona, però xocolata no era ben bé... Bueno, potser sí, però molt... El Sacher no estava a les postres dels restaurants, d'acord? Vale? És, evidentment, sí que en trobes força a les pastisseries, però no a les postres dels restaurants, d'acord? Vale. Vinga, cantem.
Llavis de xocolata i la cadera que et vaig fer. Quan parles em cau la bava i quan em fes el fruit vas fer. Ets llavis de xocolata i la cadera que et vaig fer.
Una rumbeta bona, eh?
Olé!
Sí. A mi m'encanta això, perquè sí que és veritat que la xocolata té un punt molt sensual, sí, que la típica imatge de el sucant,
maduixa,
la maduixa, sí, sí, la, sí, xocolata, i llavors tot allò...
Hi ha massatges de xocolata. Oh,
massatges de xocolata.
Sí, sí.
Però mira, deixeu-ho pels massatges, perquè jo ho dic, un dia vaig fer una prova,
sí,
i és una merda treure dels llençols tota la xocolata aquella. Jo, aquestes guarreries, la veritat.
No, eh?
Deixeu-ho pels professionals.
Ara.
I els que no tenen mandra, perquè si voleu fer alguna cosa sensual, dediqueu-vos a altres coses.
Xocolata es menja, punt.
Ni punt. A taula.
A taula.
Mai som al llit.
Bueno, escolta'm, anem cap a la Mona. La tradició, com us deia, la tradició de menjar xocolata, sí, a la Pedra a Catalunya és de segles enrere, però la tradició de la Mona torna a ser una cosa recent.
Sí.
Bueno, no la tradició de la Mona de xocolata. Vale? La Cristina que jo et deia fa, sí, molt temps. Exactament, 1930, o sigui, yep, encara que... I és a Barcelona. Torna a ser a Barcelona, la ciutat,
boníssim,
que comença amb... Bueno, de fet, la tradició de la Mona és catalana, eh? Vull dir, no... Catalana, mm-hmm, i d'algun altre lloc, però no.
Sí.
No, vale? És a la pastisseria Mora de Barcelona, que va començar a fer figuretes i filigranes de xocolata, evidentment amb gran èxit.
Mm-hmm.
Bueno, res, Mona Barcelona, rima, no? Trobo que...
La Mona Barcelona.
Sí.
Bueno, i en qualsevol cas, aquest moment, perquè fins ara, fins aquest moment, 1930, la Mona era estàndard, és com el dels uniformes de les escoles, tots iguals, sí, s'ha acabat, estàndard, que era briós, amb els ous durs. Quan comença la Mona de xocolata i comença la competició, a veure quin és el millor padrí del cercle d'amistats,
clar,
i de la família, el més esplèndid, i clar, sobredosi de xocolata a les cases. Bueno, estem a casa.
Va.
Voleu fer una Mona de xocolata,
oi, sí,
a casa? Vale.
Sí.
Doncs molt difícil, perquè la xocolata, si voleu fer figures de xocolata, teniu totes les de perdre. Totes les,
sí,
de perdre, sí, perquè s'ha d'atemperar la xocolata. Si no temperes la xocolata, la cosa no funciona i acaba sent un desastre.
Val.
D'acord? Perquè no sé si has vist aquelles xocolates que s'emblanquinen.
Sí.
Saps aquelles xocolates que s'emblanquinen?
Sí.
Això vol dir mala temperada.
Val.
Vale? O,
queda lleig.
O xocolates que mai són dures, sempre són toves, sempre són llefiscoses, mala temperades. Vale? Per tant, jo el que faria és un pa de pessic ben bo,
sí,
i a sobre hi posaria un ou de xocolata comprat.
Ah.
Sí, està molt bé, això. Compro, també.
Compro, sí, tant.
Compres, no?
Sí, tant.
Què pots fer? Si, per exemple, t'agafa el dius, no, és que jo vull decorar la meva Mona. Vale, d'acord, compra l'ou de xocolata.
Igualment.
I plomalls d'aquells, no?
Sí. I el decores, per exemple, com? Això ho faré jo aquesta Setmana Santa amb els meus fillols. Els he comprat uns ous de xocolata blanca o de xocolata amb llet, i llavors fonc xocolata negra,
sí,
i llavors ho poso amb una màniga pastissera i ells fan com de llapis,
oh,
ho pinten, fan dibuixets i s'ho passen rebomba amb això, i ja n'hi ha prou. O els hi enganxen M&M's, i ja està. És divertidíssima. Ara, tu dius, bueno, escolta'm, no, és que no m'agrada, Ada, no m'agrada, jo vull fer-ho jo.
Sí?
Bueno, vale, tu vols fer-ho tu, fes-ho tu. Hi ha una tècnica que diuen que si tu agafes el forn i el poses a 35 graus, al forn a 35 graus, jo no sé si aquesta cosa ho pots a casa teva, però bueno.
No tinc ni idea.
Professionalment, sí. Poses a 35 graus, estires la xocolata amb una safata i el deixes mitja hora, es veu que se t'empera.
Sí?
Sí, però bueno, jo... Jo el que faria és agafar un paper,
sí,
i dibuixaria un ou de xocolata... Un ou?
Sí.
Un ou aquí sobre el paper.
Ai, que bé t'ha sortit, escolta'm.
Un ou sobre el paper.
Sí.
I llavors agafaria, fondria xocolata,
sí,
ho ompliria...
Ah.
Ideal si és un paper de plàstic. De plàstic.
Val.
Un paper de plàstic millor.
Sí?
O un paper de forn, que no pas un foli. Però bueno.
Val.
Un paper de forn. Ho omples de xocolata, la silueta, fas la silueta, omples de xocolata,
sí,
es poses a la nevera i ja tindràs un ou de xocolata.
És un ou pla.
És un ou 3D,
no,
és un ou UD,
però és un ou.
UD és una dimensió...
Escolta'm.
Però bueno, escolta, i després poses de peu.
Escolta'm, doncs és molt original.
Sí.
Sí?
Sí, sí, sí.
Ha semblat bé?
Ens agrada molt. Molt. M'agrada
molt. Doncs ja està. Vinga, cantem.
Ai, que és parèntica la ètica de l'estètica actual. Aquesta mètrica dietètica i sintètica, quin pau. Adéu la xocolata nata, canelons cap on rostits.
Déu salts.
Un altre homenatge, que és la de Pere Tàpies.
Un dels grans.
Que sempre li tocava fer dieta, perquè era molt llaminer.
Sí.
Ell era molt bon divan i molt tripaire, i llavors li va passar, passava que, clar, tot el dia tenia aquest drama que començava la dietètica, la patètica, l'ètica de l'estètica actual, ara. La mètrica dietètica, estava amargat. I llavors estava amargat amb això.
Però era molt divertit, en Pere Tàpies.
Bueno, escolta, t'ha quedat xocolata després d'aquesta mona esplèndida dels padrins,
sí.
Doncs escolta, no la conservis a la nevera. No!
No? És error, eh?
Error, perquè la humitat que hi ha a l'interior de la nevera, el que provoca és que el sucre de la xocolata es fongui, cristal·litzi i tot sigui com una cosa llefiscosa i farinosa.
Bueno.
Per tant, la conservarem a temperatura ambient, màxim 18 graus. Aquests dies ho tenim fatal,
sí,
per fer-ho. Com no la fiquis no sé on, sota un llit ben amagada, res.
Jo la despensa, quin tingui.
El rebost.
El rebost.
Sí. La tanques en un embolcall o un recipient perquè els aromes de la xocolata, que s'ho han currat molt, els pobres pastissers i confiters i xocolaters, a posar-hi vainilla i a posar-hi coses, i tu vas i ho deixes allà i tot es volatitza. Mm-hmm. No. No l'eternitzis, per favor, no l'eternitzis. I el consell que us dono és que de seguida en feu pastissos, amb la que ha sobrat de la mona,
Ah.
En feu pastissos i els congeleu en porcions, tu.
Bona.
Tu, sí, fas
perquè
el pastís,
el talles... s'acaba quedant allà al fons de la nevera.
El talles i el congeles a dins d'unes bossetes i tal. I, escolta, un dia en treus un porçó... Doncs,
ara,
tot,
està molt bé.
Va, quatre coses molt ràpides a què fer amb la xocolata sobrera.
Va.
El típic brownie.
Oh. Oh,
vale, el típic, molt fàcil, facilíssima. Agafes mantega, en aquest cas 150 de mantega i 100 de xocolata.
Mm.
Vale? He posat coses rodones. Vale? Llavors, això ho fons al microones.
Mm-hmm.
Junt, mantega i xocolata. O si no, ho fons amb un cassonet. Però mm-hmm. amb la mantega, que t'ajudarà a protegir la xocolata. Vale? Afegeixes els 150... Bueno, a banda, el que pots fer és batre 6 ous amb 150 grams de sucre en pols. Vale? Mm-hmm. I poses, i afegeixes 40 grams de mel. Això és important perquè fa com de sucre invertit, que t'ajudarà que això sigui molt menys cristal·litzat. Vale? Mm-hmm. I ara, en aquesta barreja de sucre, ous i mel, hi poses la xocolata i la mantega fosa.
Val.
Ara agafes un colador i a través del colador hi tamises 400 grams de farina. Què vol dir? Que tamises vol dir que el que fas és...
Que quedi més fina, que no quedin grumolls, diguem.
Sí, que quedi més fina, barrejat amb 20 grams de llevat i un pessic de sal. I aquesta barreja, la barreges,
sí,
la poses en un motlle, que vol dir posar en un motlle amb un paper de forn,
sí,
perquè quedi protegit, i el forn a 170 graus durant 30 minuts.
Veus que bé? Deixa'm fer-te una pregunta, Ada. Ara de seguida marxem, però deixa'm fer-te una pregunta, perquè saps que hi ha molts mites sempre a l'hora de la cuina. Un dels mites que jo conec és que si fons xocolata sempre s'ha de remenar cap al mateix cantó tota.
Ah, sí?
Ara m'està mirant com si hagués una alienada.
No ho sé, em sembla que hi ha molts mites perquè a la gent li agrada que tinguis por a la cuina.
Veus?
En comptes de treure't la por a la cuina, els agrada. Ui, si fas això. Ui,
compte,
si fas allò. Val. Ui, compte.
Val.
I al final, doncs, jo aquesta tècnica o aquest consell no l'havia escoltat mai a la vida.
Fem una cosa, ens queda alguna recepta més, però no ens dona temps, però farem una cosa. Com que la tenim aquí, li pregunto a ella, Mercè, que ho podrem penjar a xarxes, això? Les dues receptes que ens queden, mira, em diu...
Home,
sí.
I tant! Cap problema,
les penjeu,
són
així...
trufes i fondí, que són molt fàcils,
exacte,
ho trobareu a tot
jo
arreu,
jo
ja
tindrem.
Està.
Ada Parellada, com sempre, moltíssimes gràcies. Per cert, abans de marxar, xocolata, però si voleu teca de la bona... La Sempronyana. Sempre.
Moltes gràcies.
A vostè, que vagi molt
bones
bé. Bona
vacances.
Setmana Santa.
Sintètica, quin pou. Adeu la xocolata nata. Canelons cap on rostits. Adeu salses menudillos. Adeu, adeu llepar-se els dits.
Ara... Ràdio Estel.
La ràdio nocturna de la casa té un nom. Camins.
Un programa que va a tope, oi, Pol?
Estic a tope.
Esports, reflexió, entrevistes, cultura, acció social, economia, humor i actualitat.
Bueno, actualitat d'aquella manera.
Cada vesprada de dilluns a divendres.
Serà Vietnam.
A partir de les 8 de la vesprada, Camins.
Exactament.
Exactament què? Rafa Sanahuja.
Camins a Ràdio Estel. Exactament.
Exactament.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions no trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport. La Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria, especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Safareig per principiants, amb Sergi León.
I si pensàveu que... Uau! Sílvia Muñoz, espera. No, treu-me la música, Què ha passat?
No. És que tenia moltes ganes d'aquesta secció.
Ah, doncs puja la música. Sí, tenia ganes d'aquesta secció de pujar la música. Per tots aquells que havíeu pensat que els riures avui s'acabaven aquí, perquè, clar, hem iniciat programa rient, hem seguit rient amb Víctor Rodrigo, hem seguit rient amb Ada Parellada, aneu equivocats, perquè això de la risa segueix en aquest programa i en aquesta casa. Sergi León, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Has vist en quin jardí m'he fotut jo sol?
Sí, no, el que anava a dir és que estic preocupat perquè és molt difícil fer aquesta secció.
Sí?
Perquè falten notícies del cor, no? Ha passat alguna
cosa? Aquesta setmana, déu-n'hi-do, no? I mira que jo estic poc informat, però...
Aquesta setmana, t'he de dir que tot ha coincidit, i jo no sé si ha sigut el detonant, de que vam crear un xat d'un grup de WhatsApp, aquí per dir... Anem a crear un grup de WhatsApp per si apareix algun tipus de notícia o algun bombasso.
Ara.
Escolta, i mira, va ser crear-lo i bum!
Això és que la gent...
La Sílvia visionària.
Els famosos ho saben.
Sí, sí. Sílvia Nostradamus ara. Ha sigut bestial.
Sílvia Nostradamus, eh?
Bestial.
M'ha agradat això. Per on comencem avui?
Bueno,
per
doncs...
Nina Agustí, bona tarda també.
Bona tarda, Joan.
Núria Ros, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara, avui seria doncs, una secció temàtica a Anita Obregón, no?
Home!
Perquè, secció temàtica a Anita Obregón, però...
Saps que ho vaig dir l'altre dia, que per la compra d'un bebé te regalen una silla de ruedes.
Sí, sí, encara no se sap per què va sortir en cadira de ruedes, però bueno...
No.
Sí que se sap.
Ho ha explicat?
Sí. Per favor.
Vull saber l'explicació.
O sigui, els periodistes han investigat i es veu que aquesta... Bueno, que és un protocol habitual en els hospitals d'Estats Units sortir, crec, quan has tingut un fill.
Tot per assegurar-se que la mare i el bebè sortint en perfectes condicions de l'hospital.
No és perquè l'Anna Obregón ho hagi demanat, sinó perquè és protocol.
També podria haver tingut vista.
Protocol una mica de merda.
Però em salto el protocol.
Tenir-lo, no sé si l'ha tingut, no? Li han donat, no?
No, clar.
No sé, bueno. El que anava a dir-te és que estem veient que totes les notícies giren a l'entorn de Miami. Tot és...
Sí,
veritat, això, eh?
Sí. I jo et volia demanar d'aquí una corresponsalia. Crec que és el moment de que marxem cap allà, perquè tot l'entorn, Shakira, Piqué...
Marxem tots, també... eh?
No, amb un corresponsal n'hi ha prou.
Amb un corresponsal
prou. No sé si la Sílvia o...
Això, Sergi, ho has de parlar en direcció.
Sí?
Que jo estic convençut que et diran que sí. Tot pagat, eh? De fet, hi ha una... La Núria ens ho explicava l'altre dia.
Si no hi ha voluntaris, jo puc demanar una cedència a la feina i, escolta, pues, faig aquest sacrifici.
T'ho dic perquè, si vols que la corresponsalia duri molt, la Núria ens explicava l'altre dia que hi ha una caseta de Brad Pitt que s'ha posat a la venda per 35 milions d'euros. De dòlars, suposo.
Res.
No? 35. Ara, sí, ara que cobraré el bonus, doncs ara no sabia què fer amb ell.
Hi ha pista de bàsquet i de ball, per si vols passar el temps.
Mira, de bàsquet no, perquè sempre ha sigut molt alt, llavors de futbito. De futbito
m'ha no hi és, però te la pots construir, cap futbito. Problema.
Bueno, comencem per, evidentment, Anita Obregón, que avui és la secció quasi única, però comencem per la referència. Perquè encara que parlem d'Anita Obregón, volem saber l'opinió de Tamara Falcó.
No m'ho puc creure. No m'ho puc creure.
O sigui, tenim la notícia que és Anita Obregón, però ens referenciem a l'autèntica star de la Celebrities ara, que és Tamara Falcó.
De Celebrities no sé, però d'aquesta secció... O sigui, un dia començarem parlant, dels reis de... Vés a saber on, de Finlàndia, i sortirà Tamara Falcó.
Home, sí, segur.
Tingueu clar, eh?
Ja sempre dic, tindrà una opinió, Joan.
No sigui que els convidi a la boda. Què li passa a Tamara Falcó?
Bueno, pues a Tamara Falcó, pues evidentment va sortir a l'Hormiguero i va comentar que lo que ha vivido Anita es espantoso.
Hormiguero, programa de referència, també, eh?
Sí, sí, un programa
seu
també.
Seu presentador, també, sí.
Sí. Y bueno, que ha sido pues espantoso lo que ha vivido y ¿sí? que entendreu, y que lo importante es que el niño o niña, en aquel caso niña, sea querido. Eso es lo más importante.
Home, estaría bien.
Home, no, ya está.
Es un detall.
Clar, sí, sí. Clar.
Tenía que tapar, ¿no?
Home, es un dilema que, bueno, la verdad.
No sé on vaig sentir jo l'altre dia que quan el nen tingui la nena, no
sé què, nena.
Quan la nena tingui Sí, aquest matí m'ho han explicat, em sembla. Que quan el nen tingui una certa edat i li digui a sa mare mamá, me he meado encima, la mare dirà jo també.
Ui.
Ostres.
L'edat apremia.
Ui, això. Ostres.
Però...
Mare meva.
Ah, ho va dir...
Però... No, qui ho va dir, Andreu, perdona?
A Cuerpos Especiales.
Cuerpos Especiales, eh?
Sí.
Bueno,
sí. Clar, perquè
ara
Ana Obregón té 68 anys.
Correcte.
Sí. Bueno. Per tant, d'aquí 20 anys, la seva filla barraneta tindrà 98. Ostres. Sí, 88.
Sí. Ahir fins i tot posaven en dubte l'edat real d'Ana Obregón, sí? Eh? Diuen que potser no s'acaba de saber del tot bé.
És a dir, que en pot tenir més.
Podria ser, ahir ho deixava anar en dubte.
Clar, perquè ja tenia quasi 30 anys quan feia l'equip A. L'equip A era la prehistòria.
Imagina't.
Era Jurassic Park i ara...
Ho posarem en condicional, tampoc, pobra dona, està obligada a ensenyar el DNI.
Està clar, és que haurà d'estalviar per bolquer.
Però això, no us preocupeu tant, això és de pobres. Això és de pobres que esteu acostumats a criar vosaltres els fills.
Clar.
No passa res. Aquesta gent té un equiparro allà, pues, portant-lo aquí, portant-lo allà, cuinant-lo. No hi ha problema.
Cuinant-lo, fent-li
a sopar, fent la compra. Tenen un equip de gent. I per aquesta gent, vull dir, per aquesta gent de tants possibles, potser tenir fill és això, una estoneta. Tampoc hi ha tanta
feina. Però hi hauria, a veure, tampoc em vull posar en merders, però...
Compte.
Hi hauria una explicació...
No ens interesses, si no
hi hauria una explicació, o almenys un motiu, una justificació, com li vulgueu dir, el que ha portat a l'Ana Obregón a fer el que ha fet.
Entenc que és la pèrdua del fill, no?
A veure, és a dir, quan el seu fill Àlex. Va morir, abans de morir, ells dos van tenir, en principi, una conversa en què ell li demanava tres coses.
Uh-huh.
Després que ell morís. Una era fer un llibre, que ja l'ha fet.
El Chico de las Musarañas, es diu.
Una altra era fer la fundació, que també l'ha fet. Uh-huh. I la tercera seria formar una família que ell no li ha donat temps a formar.
Vale.
Hasta aquí...
Clar, se puede
seria,
leer.
Sí, és a dir, ho pots compartir. Mm. Cadascú aquí tindrà la seva opinió, però seria això. Per això, en principi, es rumoreja o es diu, perquè encara crec que no està confirmat... Bueno, avui al matí, Carmen Lomana ho ha confirmat, que és molt propera a Ana Obregón, que aquesta nena... hauria estat fruit de...
De
l'Àlex.
Com?
Sí, que podria ser la seva...
És tremendo, neta, això. És tremendo.
Sí, exacte. Ah? És a dir, tècnicament seria neta d'Ana Obregón. Sí. Tindria part d'Ana.
Això està confirmat?
Ho ha dit Carmen Lomana. No sé.
Jo crec que estarà confirmat quan ho digui la mateixa Ana Obregón, no?
Exacte. En aquest cas. És que no li han donat... Clar, no és per defensar-la ni res, però és que Ana Obregón en principi no sabia... que sortiria en portada... Que...
Sí, perquè posa no es pillaren, no, la publicació?
No estava pactat, això, eh?
No. És a dir, pot semblar que la fotografia, que és un... El que li diuen, un...
Un robado.
Sí, però en principi no. És a dir, ella crec que s'assabenta que el dimecres sortirà aquesta portada el dilluns.
Mm-hmm.
Per tant, ella no ho sabia.
Vale. I, de fet, la mateixa Ana Obregón ha dit que d'aquest procés només n'eren coneixedors les seves dues germanes, si no vaig mal equivocada,
sí.
I el pare del fill que tenien en comú, l'Àlex Lecchio, que va morir.
Mm-hmm.
Llavors, una cosa respecte al que diu Tamara Falcó, jo sempre la defenso, ja ho sabeu, però no hi estic d'acord, perquè... És a dir, no pots... Ara no em surt la paraula.
Un moment.
No pots defensar...
Vas en contra de Tamara Falcó?
Espera.
Sí.
És un moment històric, eh?
Un dia sí, perquè no pot defensar Ana Obregón amb l'argument de que ho ha passat molt malament.
Mm-hmm.
No trobo que sigui un argument vàlid.
més enllà de tot el tema de la gestació subrogada i el que vulguis.
Val,
se li ha mort un fill, òbviament és, és molt fort, tot seguit se li va morir el pare, la mare ho ha passat fatal, només cal seguir-la a Instagram per veure-ho, però no pot justificar una cosa així dient que ho va passar molt malament, perquè hi ha molta gent que ho passa molt malament, també.
Clar, però és això, crec que tant la Tamara Falcó com tots estem opinant sense el que hagi dit, o sigui, només Ana Obregón ha dit este bebé ha llegado al mundo para dar luz a mi oscuridad.
Sí,
és a dir,
que també la frase poc adequada, també t'ho dic.
I també l'apunt, o sigui, ha dit este bebé, és a dir, no ha dit mi hija.
Correcte.
Exacte, dir, detallets importants.
O la frase que també ha dit, ja no estaré más solo.
Exacte, sí, la manera que va utilitzar de dir-ho...
És egoista,
no?
En home, punt egoisme de dir... i una càrrega emocional per la criatura impressionant, o sigui, impressionant.
Però també, bueno, sí, clar, és que el tema de debat és molt ampli, però quantes parelles també, per solucionar els seus problemes, tenen fills? Vull dir, o per no sentir-se sols i soles. Clar, és a dir, si ens posem, ens hi posem, però com que és un fregao...
Sí.
Clar. Home, jo crec que Ana Obregón ara té una entrevista al·lucinant.
Sí, home, i tant.
Si volguessis venir a Ràdio Estel.
Sí, però en principi... Ah. Sí.
Ara mateix.
Però ara, el que falta és que ella parli, perquè hi ha moltes hipòtesis. Sí. No sabem encara confirmat si és filla, si és neta...
Ves que arran de tot això no surti algun especial...
Pot ser, i que estigui tot bastant pactat, jo també ho penso.
Crec que ella no sabia, s'anava a que aquest tema acabés sent un tema d'estat, gairebé, perquè s'ha convertit en un tema d'estat, i en principi es quedaria més temps del que hauria planejat a Miami. Sí. Per tant,
és que, veurem. És que ha transcendit això d'un tema de celebrity, un tema... moral que està parlant tot el país.
Clar.
De
fet, moral, per això, ètic...
Per això que,
és que tinc els meus dubtes que ella ho hagués dit.
Això no és legal.
Si no s'hagués filtrat...
No és legal, i no és legal per alguna
cosa. Si no s'hagués filtrat, jo crec que directament hagués obviat tot això i hagués dit qualsevol altra història que reconeixer que ha sigut a través d'aquest mètode. Uh-huh. És a dir, jo crec que no s'esperava tot això.
És que el mil que em sorprèn és que en 9 mesos ningú se n'hagi enterat.
Bueno, perquè és a Miami, és a dir...
Sí, però igualment... Em sorprèn, de veritat.
Amb aquest entorn que es filtren tantes notícies i que hi ha aquests bombassos... Sí.
No, i Ana Obregón és amiga de l'amic del tal, que té un contacte a Telecinco, i això un moment...
Però perquè volia... Jo crec que potser sí que se sabia i se sabia de fa mesos, però necessitaven la foto.
També podria ser, sí.
Però s'ha de reconèixer que...
La foto és...
Ja,
sí.
Pel gremi, aquesta notícia és bestial.
Brutal.
Perquè
ha treballat aquesta setmana.
Els programes...
Diuen que és la portada del segle.
El pobre Matamoros, que no surt...
És la portada del segle i deien solo Ana Obregón podia darnos este tipo de bombazo.
És que...
Imagina't. Sí, no.
Escolta, Sergi, em deies... tot ha passat a Miami. Què més ha passat a Miami?
Bueno, què més ha passat a Miami? Què està a punt de succeir?
Està a punt de
succeir, està a punt de succeir que Shakira està a punt de fotre la mudança. No sabem si l'ha contractat una empresa o la farà ella mateixa, pobreta, però segurament ho ha contractat, fer la mudança i endur-se...
Perquè se'n va o perquè hi va?
A Milan i...
Se'n va a viure amb... s'emporta els fills,
sí?
Aprofita la Setmana Santa, les vacances de Setmana Santa, perquè els nanos no perdin classe, no sigui que perdin classe i no puguin acabar els estudis.
Correcte.
Perquè els nanos els necessiten...
Malament,
Els necessiten molt, aquests estudis, per veure si es guanyen bé la vida, no?
Correcte.
I pues, està previst que ara aquesta Setmana Santa agafin i marxin i tota
la família. És imminent, això, ja.
És imminent.
Jo he de dir...
Atenció.
Compte.
Alerta a la Sílvia.
Fuentes cercanes me confirmen.
Ep.
M'encanta la frase.
Fuentes cercanes? Què fuentes cercanes?
Ep.
El vigilant del pàrquing.
S'han de citar les fonts, sisplau.
Això va de debò?
Sí. Que els nens no s'han donat de baixa de la seva escola.
Bombazo.
Compte.
És exclusiva.
Bueno, compte, Radio Estel, que tenim exclusiva.
Perquè
ho han confirmat fa poc més d'una hora.
Una altra vegada, això és de pobres. No s'han donat compte, perquè, clar, tu, ràpid, diu, perquè no em cobrin la pròxima mensualitat, aquests paios, i ràpid et dones a baixa, o ve la subscripció. Però aquesta gent ni es dona compte. I el mes que ve, quan mirin i veguin la targeta, diran, què és això?
Perdoneu, Jo crec que Sílvia Muñoz, que es pren seriosament, com tota la seva feina, una secció com aquesta, es mereix un aplaudiment per treure una exclusiva avui a Ràdio Estel.
Quines fonts.
No. Bravo!
Hola, Sílvia!
Bravo!
Estem drets.
Ara.
Veurem després de Setmana Santa, també us ho dic. Però a dia d'avui, a hores d'ara, aquells col·les no tenen la baixa del...
És veritat, això és com una aposta. Tindries que fer algun tipus de...
Espera.
Si encertes, què?
que no acaben aquí les notícies, perquè Núria Ros avui m'explicava també no sé què de la Shakira.
Ai, sí, sí, és que, bueno, de fet, en aquest grup que hem creat per treballar fora d'hores, treballem molt en aquesta secció, doncs...
Que mires a mi.
No, no, perquè ets el nostre jefe, llavors t'informo de que treballem fora d'hores.
Ja.
Bé, que Shakira podria tenir parella, no?
Ah, sí.
Ho hem vist parlar.
Podríem tenir Shakira.
Shakira amb parella?
Shakira,
Podríem tenir Shakira i això podria ser una revolució, perquè, evidentment, el Gerard Piqué podria tirar o llançar la cançó i començar a cantar ell, no? També per...
Home,
no
havia pensat
això. Per fer la contracançó. No, clar, per començar a rajar, però com que està tot permès, que li han dit a tot, i com que és cançó no passa res, doncs ell també pot fer-ho, no? Doncs, escolta, Gerard, i tu des de la Kings League, doncs ja pots començar a cantar.
Podria ser el lema de la Kings League.
De la Queens, que començarà...
Ficar-se amb el nou Shakira, com si
prefiero...
que sigui, començar... No?
Prefiero una Mercedes que un 580.
Perquè just...
nou tema.
No, que aquesta setmana la pròpia Shakira havia fet una publicació a Instagram, bastant llestimosa, sobre... Fent broma amb el nom de la Chiara Chia. Feia un
Shakira,
comentari...
Això?
Sí, sí, una, sí, un post d'Instagram on posava... Volia fer la referència al... El nom Claro Oscuro, i deia Chiara Oscuro.
No.
Sí, una mica lleig.
No, més que lleig, una mica adolescent.
Sí. Bueno, com tot el que ha fet, no, realment.
Anem a veure. Sí, ja té una edat, jo crec que té la meva, no? Més o menys.
És més gran, Shakira.
46 però... anys, no té?
Però és més gran que jo.
Perdona, tens l'edat de Shakira?
Sí.
No, t'ho dic perquè et veig millor cuidat.
Sí, molt. Sí. Jo és que no tinc una nevera on dormir per les nits i llavors...
Però ja se l'havien relacionat amb altre... Des de que va passar tot el tema del Piqué, amb el seu entrenador de... Com es diu? Entrenador de surf?
Sí, és veritat.
Sí? Se l'havia relacionat amb el seu entrenador de surf. Ah? Després, no sé quina celebrity de Hollywood l'havia seguit.
Però aquest nou... Se sap qui és?
No.
Ah, no.
No
es té ni idea.
Només sabem que podria ser...
Un moment, Sílvia. Les teves fonts no tenen... No arribem?
No té la dada?
No.
Espera't, que arribarem de la Setmana Santa i ho sabrem, això. Ja t'ho dic ara.
Bueno, a veure. Bueno, si voleu, vaig a Miami, però vaja.
Va, que encara ens dona temps d'alguna notícia més.
Mira, hi ha una notícia que, per sortir una miqueta del tema Anita Obregón...
Sí, sigui, sisplau.
He trobat una notícia que ostres, m'ha esgarrifat perquè aquest personatge que surt en els programes... Bueno, surten tots els programes, no?, de la graella de Telecinco, el Matamoros.
Home, sí. S'està a punt de casar, no?
Bueno, l'altre dia la meva xicota em deia el millor que, home, ja té dormitori aquí i es passa el dia, no?
Podria
ja ser. Acaba i ja es fica el llit i ja s'aixeca i dona el parte del tiempo.
Podria ser.
Tu teniu una idea de quan arriba a guanyar aquest...
No en tinc ni idea.
Moltíssim.
Clar, però...
Ja,
per arreglar-se la cara com se l'ha arreglat... Poc no cobra.
S'ha arreglat la cara?
Una mica més estirat.
Sí. En sèrio, s'ha arreglat la cara?
I 10.000 vegades.
No, s'ha arreglat la cara?
No miris la foto, que és molt petiteta.
Escolta'm, que farem un experiment en directe.
Ah, però...
És molt poc radiofònic, però... Els oients segurament tenen vist com és Kiko Matamoros.
Sí, home, sí.
Però de veritat s'ha arreglat la cara? I se l'ha deixat així?
És broma, sí, no, el que m'esteu preguntant.
Amb la Carla Barber.
No, no ho sabia jo.
Li canvia radicalment, clar. Maria José, ens faràs una foto per xarxes socials? O no sé si,
Andre. Diu que sí. Que estàs buscant la foto de la cara
d'abans. D'abans. Canvia moltíssim,
També us diré una cosa. Poc se'n parla de Risto i Kiko Matamoros queixant-se de l'edatisme que estan patint.
Ja.
Perquè els estan...
Patint,
Sí, asseguren que...
Assetjament, quasi, ja.
Ho estan passant fatal perquè s'han... Bueno...
Ho deia, per cert...
Discriminant per tenir parelles joves.
Ho deia, per cert, Risto Mejide l'altre dia en una entrevista molt bona al suplement de Catalunya Ràdio.
Sí.
Veritable infern estan vivint, no?
Sí.
Anava a recordar-vos el tema del Matamoros, perquè no quedi aquí. Ho dic perquè més o menys deu d'anar alineat amb la teva nòmina. Al mes, aquest home s'embolsa 10.000 euros al mes.
10.000 euros. Poca cosa.
10.000 euros al mes i 10.000 la seva xicota.
Et diré 10.000 euros al mes?
La xicota també? No sabia.
La xicota també déu-n'hi-do, eh?
10.000. Són 20.000 paus al mes. Això sí, deuen bastants calés a Hisenda, que somos todos.
Sí.
I és curiós
i
que...
I
clar, com,
la gent que té més calés deu més calés a Hisenda, no ho entès mai.
Perquè en volen més.
És un tema d'avarícia. Ve d'aquí, quan més tens, més vols.
Per temes d'avarícia, deixa'm-ho dir, Núria Rosca m'acaba d'ensenyar la foto de la cara nova.
De l'evolució.
Del senyor Matamoros.
Digievolució de Matamoros.
A mi, ja em perdonareu, però...
Estic interessat en aquest tema.
A mi ja em perdonareu, però em sembla una cara encara més de narcotràficant. Vols que et digui? És així? No, és així. Ja està.
És que
no, s'havia de dir, ho has dit, ja està.
I hi ha qui s'assembla, jo què sé, a Brad Pitt, i aquí té cara de narcotraficant.
Home, però això, si li arreglen, que li fotin la cara de Brad Pitt, no que li deixin la mateixa.
Clar, clar.
Jo denunciaria el meu metge, diu, m'has deixat la mateixa cara.
Imagina't.
No, però, per cert, el pobret, ell i la xicota viuen de lloguer amb un paracete i que el lloguer li costa al mes 3.500 euros.
Sí, sí, sí.
Clar.
3.500 euros de lloguer.
Van anar a viure allà.
Cobrant 10.000. No arriben.
No, els hi deu faltar una miqueta.
No arriben a final de mes.
No, no, pues es veu que el tipus, com que deu a Hisenda, pues demana treballar una Setmana Santa, es veu que també demana.
També,
treballar.
Sí, sí.
Sí, sí, es veu que demana treballar.
Ah, en sèrio, que deu a treballar.
Sí.
Demana treballar més per poder tornar a la deu a Hisenda.
Mare.
Sí, sembla molt bé.
De fet, abans crec que estava en un programa de Telecinco els caps de setmana,
sí.
I crec que ara ja no està, però crec que treballava com... cada dia. És a dir, dels 7 dies de la setmana treballava cada dia.
Val, ni que sigui
el programa de la nit o... Sí.
Última notícia, però molt ràpid, sisplau, que abans vull avançar una cosa.
Superbreu.
Sí, hem de fer especial menció a Maria G. de Jaime i Tomàs Páramo, que han sigut pares...
Sí, senyor, felicitats!
Bravo! Han sigut pares del seu tercer fill.
Tercer fill, amb Fede.
Sí,
no?
Sí.
Tercer, ja
som família nombrosa.
Sí.
Hi ha gent que té calés.
Jo crec que serà l'últim, aquest.
Sí?
Van penjar una publicació a l'Instagram que ho van deixar anar. Ja somos la família al completo.
Ep,
cinc.
Com deia?
Bueno, sí, clar, són cinc.
Escolta'm, moltes felicitats a la parella, que gaudeixin de la família.
A veure. A més, va néixer el dia abans del meu aniversari.
Mira que bé.
Això vol dir alguna cosa.
Quin detall que van tenir.
Per cert, tot sigui dit, des de Radio Estel, diguem-ho, perquè poques parelles d'influencers es consideren tan catòlics com ells.
Mm-hmm.
Per tant, cosa que ens n'alegra també.
Sí.
De tot plegat. Deia que volia avançar una noticieta. Si li pregunto a l'Andreu em dirà no ho diguis encara, Jo ho diré. Sense permís d'Andreu. Aquesta secció...
Què li passa?
D'aquí més o menys un mes, aproximadament, durarà una hora.
Estàs contenta? Sí.
Aquesta secció durarà una hora.
M'encanta.
I a més hi afegirem parlar de televisió. Amb un expert de televisió.
Oh!
Amb un expert de televisió.
M'encanta.
Sí.
I la corresponsalia a Miami?
Això ja en parlarem.
No?
Això deixa'm la Setmana Santa, que ho miri.
I després de Setmana Santa hem de parlar del casament de Rosalía i Rau Alejandro,
sí.
Que crec que ens conviden, Sergi.
Correcte. Ahir ho vam dir. T'han donat a tu les invitacions o no?
No, doncs realment és un problema per mi, perquè en tinc que comprar un traje i...
No, no passa res, no passa res.
Si no, les fons de
la Sílvia.
Entre Tamara Falcó i Rosalía, no?
Ja arribarà.
Sí.
Nina Agustí, Sílvia Muñoz, Núria Ros, Sergi León, Andreu González, David Morral, en fi, aquí tota la companyia, Pau Canyes, mira, la Carla Boigues, que la veig des de l'altra banda de la peixera i està preparada pel Sense Distància. Moltíssimes gràcies a tots nosaltres i tornem el proper dilluns, però de forma en format els millors moments de la caravana, per tant, seguireu gaudint d'aquest programa i això sí, tornem tot l'equip a partir del dia 12. Mentrestant, que vagi molt bé. Adéu-siau!
Radio Estel. Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a diumenge a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Radio Estel. Dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic en Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel en directe, també a radioestel.cat. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.